Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot, en aquest dimarts 22 d'octubre, un dia en què avui tenim convidats molt estretament lligats amb la Fira de Sant Lluc, com és el senyor Ginebreda. Josep Maria, com estàs?
Molt bé.
Tot bé?
De moment, sí.
Està un cap de setmana intens, no?
Oi, molt. Sí? Molt, molt, però interessant.
Molt bé, ara en parlarem. Jaume Mira, com estàs?
Molt bé, aquí, encantat de tornar-nos a veure.
Fas molt bona cara, eh?
I tant que sí, això sempre.
I tant que sí. Jordi Rubio, com estàs?
Bé, molt bé, encantat de tornar aquí des de... Bueno,
des de l'estiu, no?
Des de l'estiu.
Ja ben recuperat, no?
Ben recuperat, bueno, encara vaig fent rehabilitació, però sí.
Ens n'alegrem. Fira de Sant Lluc, hem deixat un cap de setmana amb molta activitat. Josep Maria, com ha anat això pels ramaders?
Molt bé,
sí.
Molt bé. Tinguem en compte que ara una gran part dels expositors de bestiar doncs ja comercialitzen el producte directament i a més doncs, tots han constatat doncs, que es havia vengut molt i que havien donat molt a conèixer el seu producte, que en definitiva torna a ser doncs, una fira comercial, perquè abans es venia el bestiar directament, doncs ara es ven a trossos, doncs, a través dels productes, doncs, sigui la llet, doncs, sigui els embotits, etc. I això doncs, està complert els objectius que ens havíem marcat doncs, fa 6 o 7 anys enrere, que vàrem començar doncs, amb aquesta modalitat, que els que porten bestiar i comercialitzen tenen una carpa de venda doncs, gratis doncs, per poder oferir els seus productes doncs, al consumidor final.
La llengua blava ha estat sobrevolant, diguem, de la fira? No?
Sí, 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 sobrevola. Vull dir que, a més, amb una agreujant que no hi ha hagut vacuna, el Ministeri doncs, no ha tingut vacuna doncs, per tothom, deia qual cosa doncs, vol dir que hi ha hagut restriccions. També ens ha permès doncs, que això, alguna gent doncs, que des del punt de vista sanitari s'ha volgut, en certa manera, entre cometes, arriscar-se, doncs ha pogut venir, perquè si no haguessin sigut vacunats i revacunats, doncs no haguessin pogut venir a la fira. Tot i així, hi ha hagut algunes baixes de gent doncs, que per precaució doncs, no ha volgut portar el bestiar. Tot i així, hem emplenat, hi ha hagut més de 65 caps de bestiar, hi ha hagut una mica de representació de tota mena, des de vaques de llet, a vaques de muntanya, de cavalls, burros, ponis, ovelles, xais, godalls, porcs, pallericos, oques, ànecs, conills...
Carai, que els saps tots de memòria, eh?
Home, és que abans, és que els de dinàmic ens examinen abans, eh? Si no posem la prova.
És un bon model aquest de la Fira de Sant Lluc?
Bueno, és un model que ha anat canviant en molts anys, suposo que també s'ha anat adaptant a les circumstàncies, no? Perquè abans, si recordem la fira fa 20 anys, no? Era una cosa molt més gran, amb molt més expositors i tal, però bueno, la qüestió és poder-ho mantenir, no? Avui estàvem parlant, per exemple, la llàstima, la fira del dibuix, no? La poca afluència de gent que hi va, la poca afluència d'expositors. Són temes que segurament haurem de veure com els enfoquem, perquè bueno, és una fira molt emblemàtica per Olot i hauríem de mirar de que continuï amb bona salut. No?
Jordi.
A mi em va agradar especialment amb el tema del bestiar, que jo no recordo anys enrere, que veia que hi havia dels diferents granges, no? Que hi ha relleu generacional, que hi havia molt de jovent, per exemple, que cuidava, no? Pues el seu bestiar, que tenen ganes de continuar el relleu dels seus pares i avis, no? I així és una feina amb molt de sacrifici, perquè hi has d'estar-hi tot el dia, però em va agradar, no? Que de fet hi vaig estar xerrant amb algun jovent i que estan entusiasmats, inclús que també els pares d'això, no? Els fills han incorporat les noves tecnologies, no? Per vendre, diguem, els seus productes, no? Que deies d'això, que fan, bueno, pues, a Instagram, al TikTok, etc, pues, que fan publicitat de les seves granges, dels seus productes, i jo crec que això també és un atractiu a tenir en compte.
De totes maneres, ara anirem cap a la Fira de Sant Martirià de Banyoles i culminarem aquestes fires tradicionals amb la de Sant Narcís. Però jo dic tradicionals, però aquestes fires han anat canviant molt. Tots recordem la Fira de Sant Narcís, per exemple, dels anys 80 i 90. Allò era l'explosió de l'economia de les comarques de Girona. En canvi, ara, cada any notes que potser grinyola per alguna banda o per altra. Què ha passat aquí? En quin moment ens hem perdut? Què ha canviat?
Bé, potser abans a Girona, diguem-ne que totes les empreses de petites a mitjanes en el món, doncs, que es veia una mena d'obligació doncs, anar-hi, perquè era el seu mercat potencial, o sigui, la gent doncs, treballava molt en espais més reduïts. Ara bé, les empreses han crescut, mercats són molt més globals i molt més internacionals, i les empreses ja una mica grans seleccionen les fires, com a mínim Barcelona, i molts d'ells doncs, trauria molta gent de Càrniques doncs, que estan a la fira doncs, d'Alemanya, que estan doncs, a Dubai, que estan doncs, a l'estranger. És clar, i llavors les empreses no es poden permetre festivals d'excursions doncs, a cada moment. Aquest és una mica acabat el sector agrícola ramader havia tingut molta importància, i la maquinària agrícola i Girona doncs, també era un punt doncs, importantíssim. Pensem que hi havia una subhasta de vaques lleteres cada any, i era, diguem-ne, que el sector com a mínim hi anava a veure què passava, i alguns d'ells doncs, interessats doncs, en comprar. Ara doncs, el sector làctic ha quedat reduït a molt poca cosa, hi ha el Camp Llong, etc. Ja fan la seva fira específica, i cadascú, i amb el bestiar doncs, de muntanya, encara és un miracle que es conservin, perquè en pocs dies doncs, tenim la fira d'Esterri d'Àneu, tenim la fira de Ribes de Freser, la d'Espinavell, la d'Olot, a Sant Martí a Banyoles, etc. La d'Andorra, el 27 d'octubre, doncs és la d'Andorra, que la continuen fent, i aquest sí que la fan el mateix dia, però Andorra es poden permetre coses com ha estat, com que
no podem
fer, però vull dir que hi ha moltes, i encara es mantenen. Olot, penseu que són 709 anys que fa que volta, que abans voltava pràcticament a l'entorn del bestiar, que refira eminentment doncs, del bestiar, i que movia l'economia, perquè llavors l'economia de la Garrotxa depenia, el PIB de la Garrotxa depenia bàsicament de l'agricultura, ramaderia i el bosc forestal, carbó i la fusta.
Però en un moment en què diguem-ne, tots els països es miren cap a dins, i nosaltres com a catalans també ens mirem cap a dins, i com a gironins també ens mirem cap a dins, i ja com a garrotxins ja no t'explico, no és una mica contradictori això de que per anar a veure grans mostres te n'hagis d'anar a Barcelona? Com a mínim, diguem-ne, com a punt d'atractiu mínim hagis d'anar a Barcelona, quan aquí havíem tingut fires que brillaven per elles mateixes.
Això és veritat, però això que mirem cap a dins, jo diria que econòmicament no és cert. Vull dir que ara les empreses miren més cap a fora que cap a dintre, no? Hi ha hagut dos temes, jo crec que claus. Un és la digitalització, i per tant les empreses ara estan exposades permanentment, no? Tu pots trobar qualsevol empresa, qualsevol àmbit a internet i veure-la i conèixer els seus productes. I l'altre és la globalització, no? Ho deia, no? Abans les empreses miraven el territori, perquè és on tenien el negoci, no? La globalització fa que les empreses mirin cap a fora, perquè el seu mercat s'ha allunyat molt. També treballen, no?, en el territori, però a vegades veiem empreses de Barcelona que venen a muntar plaques solars aquí i els de Voltaic se'n van a Extremadura, no? Per tant, això ha canviat molt en aquest sentit, crec.
És evident. Jo crec que abans li has fet la pregunta a en Jaume del tema del model, no?, de les fires. Jo crec que s'ha perdut el model. Perquè ell ho ha comentat abans, perquè per exemple la fira de l'Avet que es fa aquí dalt a
Espinelves
no ha perdut atractiu, o perquè la d'Espinavell no ha perdut atractiu. Jo crec que ens hem deixat perdre aquestes fires, no? Nosaltres mateixos. També és cert, que és el que ha dit en Jaume, que és el tema de que abans anaves a mirar quines empreses havien, què oferien, etc, etc, i ara en un moment pots entrar per internet i trobar-ho i trucar-los de seguida, no? Per tant, en aquest sentit, les empreses també, quan feien aquesta fira, anaven a buscar els seus clients, potencials clients, i ampliar la seva cartera, no? Però ara, ja t'ho dic, no han d'esperar aquella fira per poder contactar amb aquella persona, sinó que amb internet això és un moment. I també és cert que tot el tema, per exemple, de la cultura ha anat canviant. Tot el tema de pintura ara no es consumeix com se consumia abans, però jo crec que, per exemple, a més aquí a Olot, que tenim l'Escola d'Art, crec que hauríem de treballar conjuntament amb ells quin model de pintura, d'art, etc, etc, s'està portant en aquest moment, i podem de replantejar la Fira del Dibuix en aquest sentit, no? Perquè jo crec que no és una falta d'artistes, sinó és una falta ara de quin tipus d'art es consumeix. Abans es consumia molt de paisatge, molt de bodegó, etc, etc, i ara és molt més abstracte, molt més, és diferent.
La Fira del Dibuix hauria de tornar el dia del patró o no?
Bé, sembla que si ara hi ha poca gent, doncs el mateix dia que és el dia laborable, doncs n'hi hauria menys. És a dir, que de fet, al final del dibuix, el gran problema doncs, és que el canvi de tendència doncs, que hi ha, sobretot el jovent, i que aquest tipus de pintura paisatgística, que és la nostra, que és la d'aquí, doncs no solament doncs, no té massa doncs, interès, sinó que del que hi havia pintat, doncs, els nets, per alguna manera, doncs, estan venguent, i a vegades mal venguent, els quadres doncs, de pintors importants de l'Escola Olotina. És a dir, que és un canvi de tendència. Ara, doncs, en un pis modern, doncs, hi podem trobar un retrat de la Mae West o de l'Eric Clapton, però no hi trobarem cap pintura d'en Clapera Maià, ni de Berga i Boix, ni d'en Baireda, això ho tenim quasi bé segur, és a dir, són canvis de tendència, la gent es baixa d'internet i fan un pòster o compren un pòster i aquí s'acaba la història, i els mobles d'IKEA, i així doncs la vida doncs, més senzilla, i el menjar, que poder hi entrarem doncs, una pizza i fast food i anar fent, són canvis de tendència, que algun dia enyoraran el que nosaltres doncs, hem tingut la sort de poder viure.
Sí, és un tema que va portar molta polèmica aquest, de treure del dia que tradicionalment es feia. Si preval la tradició, segurament hauríem de tornar a Sant Lluc, no? Ara, a nivell pràctic, diguem-ne, de fet jo crec que van ser els propis artistes, no? Que en algun moment van demanar doncs, de poder-ho traslladar per l'afluència pública, perquè si hi ha altres coses, doncs... Esclar, aquesta fira, si ho fas un dilluns o un dimarts, segurament no hi haurà la gent que hi ha hagut, i sí que és veritat que hi van les escoles i tal, però al final, si algú compra algun quadre, si els artistes es poden guanyar la vida o ensenyar la seva obra, doncs els interessa fer-ho amb persones adultes també, no?, que puguin, no?
Però és evident que el nostre és el paisatge, el paisatgista, no? Però és que és el que hem dit, el tema de model. Si ens anem atestant que ha de ser aquest, s'irà pagant de mica en mica. És el que hem dit, el tema de cultura va canviant. I si ara es ven un altre tipus de quadro, ja hi ha artistes que fan aquests tipus de quadro, doncs hem d'anar per aquí.
Sí, t'has d'anar
per aquí. I sap greu, perquè aquest és el tradicional. Jo sóc del parer que no s'ha de canviar de dia, que hauria de ser el dia del patró, bàsicament perquè s'ha fet sempre i sempre hi ha hagut gent. Ara bé, és el tema de l'art. Si nosaltres enfoquem cap a on es ven, hi haurà més artistes i més compradors. Si ens anem atestant amb un tipus d'art que ara mateix no es consumeix i tampoc s'està produint, per tant, s'irà pagant mica en mica.
Digues, Joan Maria, volies dir alguna cosa?
El que deies això, s'ha fet sempre, és una cosa que hem de pensar doncs, que també abans les dones no podien votar i semblava
sí,
doncs,
que
era normal.
Sí, però anem canviant de dia...
I havien de portar mantellina per anar a missa, i els homes amb un costat i les dones amb l'altre.
Si hem anat canviant de dia i no ha funcionat, poder el que hem d'anar és de dir, ostres, poder és l'objectiu de la fira.
No és pel canvi de dia, és pel canvi de tendència.
Per això, estem d'acord.
Abans m'has, quan has comentat el tema de la decoració, no? de la decoració de moltes cases, clar, hem d'anar pensant també que les residències d'avis, a mesura que tots ens n'hem fet gran, tu ara vas a qualsevol habitació d'una residència d'avis i veus, per exemple, quadres de paisatges, no?, les habitacions.
Perquè els recorda, el seu lloc.
Exacte. A la nostra...
No perdre la referència.
Quan nosaltres hi arribem, potser hi hauran d'haver-hi pòsters dels Rollings o de l'Eric Clapton, que tu deies, no? Per tant, tot això també haurà d'anar canviant. Tu abans has apuntat el tema de menjar. Doncs mira, ens va molt bé perquè avui tenim un tema sobre la taula, que és aquest. Menjar bé ha deixat de ser una prioritat. Els experts diuen que, sobretot els joves, ja no aprenen a cuinar producte de temporada o no saben l'origen del que consumeixen. I aquí també hi ha un altre factor, que és el dels calés. Hem deixat de menjar bé?
Bé, la tendència és cada vegada menjar més malament, des d'un punt de vista sanitari i des d'un punt de vista doncs, de satisfacció personal, del gust. És a dir, quan més ens anem allunyant del producte de proximitat i del producte elaborat, és evident que la cuina de les mestresses de casa o de les àvies d'abans, doncs, que tot el dematí l'olla anava bullint i aquests cuinats doncs, que necessiten molta estona, els sofregits, etc., que feien una cuina molt bona i molt diferent, els guisats de festa major, tot això requereix una dedicació, però ja si anem, doncs, hi ha producte que no requereix tant de temps, que és natural i que és de proximitat, però que hi ha la majoria de gent que no sap cuinar, Fins i tot, sembla ser que ara que s'està comentant que si el Mercadona doncs, marxarà de la plaça Mercat d'Olot, doncs sembla ser que hi ha hagut un relleu generacional, doncs que en Joan Roig s'ho passa amb el fill, i el fill, veient la tendència de la gent, o sigui, abans deia, la gent va comprar als supermercats, ja que no compra doncs, a la botiga petita, no, jo, va al supermercat i tenien de tot allà, cada vegada van anar fent safates, cada vegada van fer menjar, doncs ja, que només hagués de ficar doncs, a la paella, i ara sembla ser que el Mercadona del futur serà gran superfície, que serà venda però menjadors, o sigui que la gent ja s'ho pugui menjar directament allà.
El que ja es pot veure, per exemple...
I que vagi a la pantalla i que digui jo vull, tac, 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 marcaran allà i a cap moment la taula, t'aixecaran una taula i ja t'ho portaran allà o t'ho vas a buscar a self-service i així d'aquesta manera la gent iran a menjar al supermercat.
El que ja es pot veure, per exemple...
Ara van a buscar el menjar, que arriben a casa seu i el fiquen només l'escaufen i se'l mengen, doncs que ja ho puguin fer directament allà.
El que es pot veure al Mercadona d'allà baix, del camp de futbol, diguem. El Mercadona del camp de futbol, en certa manera, ja està fent això.
Bueno, doncs ja ha començat.
Sí, no hi ha menjador, però sí que hi ha...
Hi ha un menjador al fons,
el fons.
Que no es veu, sí.
Hi ha molt pla cuinat, sí, de veritat.
Doncs la tendència doncs, és aquesta, i el jovent doncs, amb la pizza, que és un menjar, doncs, a mi m'agrada molt, per menjar-ne un dia, tant en tant.
Però te la fas tu.
No, ja la compro. Nosaltres que tenim la possibilitat de comprar-la doncs, de proximitat, de prop, i a més la pinça, doncs, tot el que associem amb Itàlia, doncs, tenim la coca de recapte, que és molt similar a la pizza i que és segurament més antiga que la pròpia pizza. És a dir, però veus això, la coca de recapte s'ha deixat d'alguna manera, el sector de restauració no fa massa publicitat ni la promociona massa i en canvi la pizza sí.
A veure, els hàbits alimentaris canvien, això és evident, no? Vull dir, no ara, no? Tradicionalment, qui no troba a faltar els canelons de la iaia o el rostit de la mare, o no sé, i això ara ja no es fa, no? I en els nostres fills doncs, segurament deixaran de fer altres coses. Potser no comparteixo tant que siguin avis poc saludables. Jo crec que mengen diferent. Quan parlem de cuina mediterrània, sí que és veritat que és una cuina de proximitat i que això té un valor afegit, però també és veritat que és una cuina que té molts fregits, moltes mantegues, molts greixos, i el tipus d'alimentació que es fa, jo crec que la gent jove mira molt el que menja per la seva salut, no? Menjars més lleugers...
Sí, també menja moltes hamburgueses, eh?
Bueno, sí, també, però hamburgueses n'hi han de bones, no?
Ah, sí, però aquell és allò, el típic hamburguer.
Sí, però l'altre problema també, això dels productes de proximitat, jo crec que tu, Joel, ho deies, és també una mica el preu, no? Ara, si tu vols menjar una bona hamburguesa, un bon bistec, un bon entrecot, vols posar-hi oli d'oliva, etcètera, etcètera, el preu del menjar s'encareix molt, no? Vull dir que els productes de qualitat d'alguna manera han pujat molt de preu i això evidentment ha frenat, no? D'alguna manera doncs el consum d'aquests. Per tant, això s'hauria de tornar a potenciar, no sé com, no?
Sí. Perquè
jo entenc
que... Moltes vegades és un parany, és dir que de vegades és com els medicaments i tot això, que al final el que importa és el percentatge de matèria activa que hi ha, i en els aliments igualment. És a dir, hi ha molts aliments que porten una càrrega d'aigua, que pesa i que pagues, però que no d'això, que al final a vegades és millor menjar una mica menys, però menjar millor, menjar més bo, més sa.
Jo crec que hi ha molts factors que ens... que podríem fer una tertúlia només aquest tema, i no acabaríem, i aquí podria haver-hi gent de salut, gent de molts temes. Jo crec que és el... Vivim en una societat hiperventilada, que anem superràpids, amb un estrès constant, i què fan les empreses com Mercadona, com tots aquests? Teniu, ja us ho donem tot fet. Vale? Aquest és el problema. Per això dius, no hem après a cuinar. Clar que no hem après, però perquè hem sigut nosaltres mateixos que no hem volgut aprendre a cuinar bé. Primer perquè treballem moltíssimes hores, no hi ha conciliació familiar, vull dir que anem superràpid. Aquest és un tema. Un altre és el tema que la primera causa de mort als Estats Units és l'obesitat. Aquí estan dient pediatres, internistes, etcètera, etcètera, que serà d'aquí 15-20 anys. Per què? Doncs perquè s'està consumint excessos de sucres ultraprocessats, Hem substituït molts àpats amb hamburgueses, pizzas, amb fast foods, no? El que coneixem avui dia. I tots els indicadors sembla que tiren cap aquí. Els pediatres ens estan avisant. Hi ha un greu, o sigui, un índex bastant alt d'obesitat a les escoles. Ha baixat el tema de l'esport i ha augmentat, amb tot això que dèiem, no?, de la globalització, i ha augmentat tot el tema d'ultraprocessats, etcètera, etcètera. Nosaltres com a mestres, quan, i ho veiem, abans hi havia entrepans, fruita, etcètera, etcètera, doncs ara hi ha galetes, bollicaus, coses d'aquestes, que abans també n'hi havia, però n'hi havia un cop a la setmana. Ara és una cosa habitual i cada dia, i cada dia, i cada dia. Llavors, clar, això ha fet que, per un costat, no consumim els aliments de quilòmetre zero, i per un altre costat, també, com que els preus s'han encarit tant, fa que no siguin tan a l'abast de tothom, no? Vull dir que, clar, per això te deia que hi ha molts factors aquí que influeixen en aquest tema, que és molt interessant, i que si no hi posem remei s'haurà d'aquí 20 anys, que és el que ens diuen els experts, s'haurà d'invertir molts diners en sanitat, perquè tots aquests nanos que ara tenen 5 i 6 anys, quan en tinguin 20, tindrem problemes d'obesitat als hospitals.
És fàcil que el producte de quilòmetre zero s'equipari una mica a nivell de preu, és a dir, que no sigui tan car?
Jo no ho sé que és possible, fins i tot hi ha un condicionant que és el transport i el maneig, doncs, que facilita que fins i tot pugui ser més barat.
És a dir que... Més barat que el que trobem al súper?
Sí, pot ser més barat, sí.
I aleshores?
Hi ha el tema de transport, doncs, que ho facilita, és a casa, i són hàbits, i també la publicitat, doncs, que es fa, doncs, de certs productes, fa que la tendència de la gent, doncs, vagi cap a uns determinats productes, i que el producte, diguem-ne, de qualitat i proper, doncs, no sol tenir, doncs, aquestes possibilitats de fer màrqueting, i si és ben bé, doncs, la publicitat a nivell molt més reduït, i que del boca a orella, quan ho explica l'altre, doncs les excel·lències dels productes.
Però malauradament no és així, no? Vull dir que de moment el producte de proximitat surt més car, no? Que no pas si te'n vas al súper, per això la gent se'n va al supermercat, no?
Hi ha una matrització a fer. Normalment el que és molt i molt més car és el producte dit ecològic. Aquest sí que es dispara molt de preu. Això es dispara molt i molt.
Perquè aquí ens confonem a vegades, no? És a dir,
sí,
és que... producte de proximitat és una cosa i producte ecològic és una altra.
És una altra, sí.
Quina diferència hi ha?
Bé, el producte ecològic, doncs, és el produït sense cap mena de tractament, ni fitosanitari, i ara, atès a les plagues que hi ha esteses i que ja no són locals, sinó que ens ve, doncs, la papallona de Xina i que ens ve la vespa asiàtica i ens ve moltes coses d'aquestes, allà depèn de que segons quins atacs que tinguis, segons quines produccions, no és que collis poc, és que no colliràs res. El que sí que hi ha una secció intermitja, que jo crec que és la interessant, que és aquesta agricultura, doncs, respectuosa amb el medi ambient, utilitzant producció integrada, utilitzant el mínim indispensable de productes fitosanitaris. És a dir, com que ara tecnològicament podem saber per les condicions de temperatura i humitat quan hi haurà un atac de fongs, etcètera, etcètera, i només tractar quan és necessari. Va dir, abans es tractava per defecte, és a dir, com que possiblement el temps que som hi pot haver un atac de fongs o de què sigui, doncs ja es feia el tractament preventiu. Ara ja es fa el curatiu perquè hi ha estacions d'avisos, doncs, que t'ho diuen. I això, doncs, és molt, molt important. Abans, a les vinyes, hi havia hi havia un roser, i encara a Itàlia hi és, i encara hi ha d'això, al cap de fila hi havia un roser, perquè el roser té més sensibilitat a les malalties, i un dia abans anunciava la fulla que hi havia un atac de mildiu, i llavors la gent, doncs, tractava la vinya. Ara tenim altres mitjans i fa que sigui possible poder fer una producció molt bona i, a més a més, econòmicament sostenible. És a dir, que et puguis guanyar la vida...
Per tant, seria possible tenir producte de proximitat a un preu més raonable, no?
No, ja ho és.
Sí, jo crec que si això arribés a ser així, la gent preferiblement triarem el producte de proximitat, indiscutiblement, no? Però jo crec que en el tema d'alimentació, ho deia en Jordi, no? El més important no és el canvi d'hàbits, que hi ha set i serà sempre, sinó la pedagogia de com s'ha de menjar, no? Perquè al final el que es tracta és que la gent mengi saludable, que prevenim l'obesitat, etcètera, etcètera, no? I això tenim molta feina a fer, evidentment, des de les administracions, des de les famílies, però també des de les escoles. En Jordi deia, és que venen amb bollicaus i tal. Jo recordo que aquí a Olot hi havia, no sé si ara es fa, a les escoles d'Olot estava prohibit portar aquest tipus de producte per esmorzar.
Ara no, ara porta ni per tant, bosses de patates.
També depèn de la feina de l'escola, no? De treballar tot aquest tema de l'alimentació, que jo crec que és molt important.
Sí, a més, jo crec que hem de saber, a veure, si volem, per exemple, un llenguado pescat fa 12 hores i ens el mengem que no ha passat 24 hores, o agafem un llenguado al supermercat que està envasat, no de la peixateria, sinó dels que estan envasats, que potser fa 15 dies ha rebut molts tractaments, canvis de temperatura, etc, etc. Sí que estarà a meitat de preu, però l'altra és la qualitat, no? Que tu vas, per exemple, aquí a la plaça Mercat i compres el teu llenguado, el teu rap, etc, etc, i te'l fas o al forn, amb patata, o el fas a la, com se'n diu, a la planxa. Mira, per exemple, no? Clar, és això. Però a més hi ha un condicionant. Fa 2 anys, quan el preu de la llum estava disparat, es van, diguem, multiplicar per 2 molts aliments, no? Han tornat a baixar perquè ara la llum està a baix de tot. No, per tant, en aquest sentit...
Una mica,
però vull dir que el que ha baixat és el tema de l'IVA, que ara aquest mes s'ha tornat a encarir perquè ja ha tornat a haver-hi el 21%, que en tots els aliments essencials, per tant, en aquest sentit, torna a haver-hi pues, problemes amb l'oli, amb tots aquests temes, que són aliments quotidians i que tothom ha de tenir a les seves cases, pues, hi ha moltes famílies que no el tenen.
Això del tema, per comentar una mica el tema del peix, no? Com s'explica, no? Que un tall de lluç fresc costi 5 euros i un tall de lluç congelat on venguin a 1 euro, no? Al final el peix fresc és el que vas a pescar i el portes a la botiga, no? El peix congelat l'has d'anar a pescar, l'has de congelar, l'has d'emmagatzemar, l'has de transportar, etc, etc. Quin és el motiu d'això? Algú ho coneix?
Bé, perquè el peix congelat podria sol ser procedent doncs, del Mar del Nord, de Pesca Nova, d'aquests puestos doncs, de Terra Nova,
no?
Perdó, doncs, que allà hi ha quantitat de peixos terrible, que ara els barcos mateixos doncs, ja són congeladors, allà ja l'elaboren o processen, i com que ho fan en grans quantitats, en partides molt grosses, doncs, pot ser doncs, més atractiu. O, per exemple, agafem el Senegal, que és un lloc doncs, pesquer molt, molt important, la mà d'obra pràcticament no compta, hi ha tota una sèrie de factors doncs, que van doncs, detriment que el peix doncs, del Mediterrà, de la llotja de roses, etc, doncs que
hi ha més
i més gent a pescar, doncs, i llavors un altre tema que era el que volia anar, és que hi ha un tema, una és culpa nostra, diguem, dels canvis d'hàbits, de passar de la petita botiga doncs, a la gran superfície, i l'altre doncs, és polític. És a dir, d'alguna manera, el supermercat ven el que li és millor o el que, d'alguna manera, políticament li diuen que ha de vendre. És a dir, políticament, què passa? Doncs que teòricament doncs, es potencia el producte doncs, del país, el producte espanyol, de l'Estat, de Catalunya, però llavors hi ha acords entre Espanya i Marroc doncs, que fan que per vendre 4 escopetes doncs, al Marroc, doncs, les armes bàsicament, doncs, allà fem un tractat doncs, de compra a grans quantitats que acaben arribant al mercat i allà, com que la d'obra és més barata, els drets laborals doncs, inexistents, etc, 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 fan que arribi el producte molt, molt, molt més barat. I, clar, i això provoca
doncs,
aquesta guerra. Sí. A més, ara ja, com que per solucionar això, van dir, doncs hem de ficar l'origen. Però ara hi ha moltes empreses del Marroc, que tenen el magatzem doncs, a Múrcia o a Andalusia i diu procedència, l'envasen a Andalusia o a Múrcia i ens ve cap aquí semblant que és espanyol i no és.
Però això va passar aquest estiu, perquè si us en recordeu van procedir unes maduixes del nord de l'Àfrica que estaven contaminades amb aigües brutes. Llavors aquí va venir bueno, doncs, tota una sèrie de malalties que... Clar, aquest és el problema. Una cosa és on s'envasa i l'altra d'on procedeix. La Unió Europea ho diu, s'ha de posar l'origen Vale? I però per vendre a dins de la Unió Europea han de complir tota una sèrie de protocols, a dir, doncs, com ha estat envasat, amb quines aigües han fet, etc, etc, que tots aquesta, per això ho deien els ramaders, els agricultors del sud d'Espanya, que, clar, per ells han de complir a rajatabla tot el que diu la Unió Europea, i després venen aquest tipus de maduixa que amb uns tractaments molt simples, no? I per tant tot el tema de malalties, aquest és el problema.
Andalusia ja fa la primera fase, diguem, d'això, perquè tot i el que està produït a Andalusia està recol·lectat per normalment marroquís, per ser la mà d'obra més barata. És a dir, que d'alguna manera ens estem fent. I grans superfícies, supermercats, que realment apostin pel producte del país, a Catalunya podem dir el bon preu i poca cosa més. Els altres n'han de tenir, des d'un punt de vista, diguem, d'aparença i publicitat i tota la història, fem veure que tal, però no.
Home, fa molt mal anar a Sant Pere Pescador, per exemple, entrar a un supermercat i veure que la fruita, i d'una companyia catalana, ve de Múrcia, eh? Quan allà tens camps i camps de préssecs fantàstics.
Sí, sí.
Aquest és el problema, vergonya, perquè nosaltres mirem el preu, en general, mirem el preu i no mirem la procedència. Jo prefereixo gastar una mica més en préssecs, que em costi més, però menjar un préssec fet o collit aquí, a Sant Pere Pescador o Lleida o on sigui, que em vingui de Nova Zelanda o que em vingui de l'Àfrica, etc.
El preu i l'aspecte, és a dir,
evidentment.
Sobretot els que van a comprar bàsicament fins ara, la senyora Sara, hi va tothom, però d'alguna manera l'aspecte marca molt, i no solament es correspon moltes vegades, sinó que és el contrari. Si hi ha una poma d'un calibre més petit, que és boníssima, simplement no ha crescut tant perquè ha fet més sol del que tocava, no s'ha pogut regar el que havia de regar, està boníssima, però com que no té el calibre comercial, que la gent, volem allò...
Per la vista.
Sí. Ah, i a més, la gent compra una poma molt grossa, que és molt més farinosa, i després no se l'acaben. Però
la petita... Però anem aquí al comerç. Hem destruït el comerç petit d'alimentació, per exemple, aquí a Olot n'hi havia moltíssimes. Bueno,
perquè la petita Maria llavors t'ho deia, escolta, compra aquestes pobres que són molt bones.
Que han vingut d'això, sí, okay. Vale, que et costarà 2 o 3 euros més que del súper, però clar, la gent només mira el preu. No, i ens hem carregat tot el comerç ara petit d'alimentació.
Ara ja t'ho has de despatxar tu, que clar, jo el primer dia que vaig al supermercat havia de comprar fruites, no sé què es parlava, havia de veure algun client allà que m'ajudés, perquè has de marcar tu, perquè escolta, no es pot perdre.
Bueno, l'altra cosa que hem perdut és el producte de temporada, no? Abans sabíem que cada temporada tenia els seus productes, ara ja no ho sabem pas, això.
I des del punt de... Això va més enllà dels gustos, des del punt de vista sanitari, normalment els productes van acompanyats amb el que toca.
Ara només, a aquesta època només menjaríem magranes, menjaríem
mandarines,
pomes i taronges, i ja està. Però aquí pots trobar maduixa, pots trobar de tot. Melons, que els melons només és de temporada d'estiu, o xindri, però clar, després ve de Sud-amèrica, etcètera.
Sembla que el que no hi ha encara té una mica més de rampell, una mica d'antojo d'embarrassats.
Per cert, abans hem estat parlant de les conseqüències de menjar malament. Les conseqüències de menjar malament, per exemple, ens pot portar a casos d'obesitat, i és molt més preocupant quan aquesta obesitat és infantil i, a més, es perpetua en el temps. Mireu, al Regne Unit estan tips d'haver de suportar la càrrega que suposa, des d'un punt de vista econòmic, les baixes laborals provocades per obesitat. Sembla que allà és molt habitual, de fet és veritat que al Regne Unit es menja bastant malament, i ara el govern ha decidit posar solució a aquesta qüestió, perquè subministrarà medicaments per perdre pes a les persones amb obesitat que estiguin a l'atur, i això ha generat molt de sarau, perquè és clar, vol dir que hi ha un gruix de gent, diguem-ne, que no estava treballant, tirava del sistema, i el govern laborista ha dit que fins aquí. Com ho veieu? Ens hi podem arribar a trobar, això?
Bueno, suposo que sí, no? De moment no estem en els números que estan a Anglaterra, no? Que hi ha una obesitat terrible, no? El trist de tot això és que s'hagi de donar medicaments. Si féssim l'educació prèvia perquè la gent mengés bé, doncs no caldria, no? I els medicaments ja ho sabem, no? Curen una cosa, tenen efectes secundaris, no sé què, i tota la història, no? I al final jo crec que el que s'ha de fer és educar, menjar correctament i tot plegat.
És evident, el que passa que aquí tenim un greu problema, i és el tema de la promoció i la prevenció de la salut. O sigui, aquí no arribem tard, però si es pren 5 o 10 anys arribarem tard. A Anglaterra ja ha arribat tard, bàsicament perquè mengen molt amb salses, amb mantegues, etc, etc, i això són el que deien, no? aliments ultraprocessats, que el que fan és fabricar molt de greix, etc, etc, i juntament amb el poc exercici i el sedentarisme va provocant cada any doncs, augmentar tot el tema d'obesitat. Clar, quan un sistema financer et satura, diguem, tot el tema laboral, etc, etc, doncs el que has de fer és intentar posar remei. Però, per tant, el que diu en Jaume, molt important el tema de promoció i prevenció de la salut, perquè així nosaltres no hi arribem, però clar, és evident que aquestes diguem, accions són molt contundents, però clar, és insostenible. El tema del sedentarisme és que hi ha gent que ja pesa més de 110, 120 quilos. Clar, això, per exemple, pel cor, per tot el tema dels ronyons per al fetge, etc, etc, no pot aguantar molt de temps així. Llavors, estem tinguent molts temes d'accidents cardiovasculars, ictus, infarts, etc, etc, que a més aquí tenim la sort de tenir una sanitat pública, doncs ens estan anant els diners en tots aquests temes que si féssim la promoció i la prevenció, tots aquests diners ens els estalviarem.
Josep Maria.
Bé, que aquí ens trobem, jo crec, davant d'una hipocresia estatal impressionant. És a dir, els estats varen actuar contra el tabac quan els costos de curar la gent doncs per conseqüències del tabac eren molt més cares que no pas l'impost que es recaptava pel tabac.
Sí.
Ara, aquí a Anglaterra, doncs, diuen, home, com que això les classes laborals ens comença a costar molts calés, des d'un punt de vista sanitari, doncs bé, estem calés doncs, punxant amb l'Ozempic, que no és barat, l'Ozempic doncs, és un producte que bàsicament estava pensat pels diabètics, o, i sí. En canvi doncs, s'ha descobert que com a efecte secundari doncs, fa primar doncs, a la gent, és un tractament car, que hi ha gent que el fa servir aquí, ja diu el tractament dels cars, em sembla que val 600 euros cada setmana.
Imagina't.
Sí, sí, sí. Però esclar, fins i tot el govern allà deu haver dit que això, aquesta inversió era més rendible que no pas anar curant gent als hospitals i que a sobre doncs, no treballessin. Aquí ens trobem aquesta hipocresia doncs, que hi ha des dels estats. No? És a dir, que moltes vegades s'actua quan el cost sanitari és pitjor doncs, que no pas el remei aquest que...
Bé, avui va molt bé perquè és d'aquells dies en què a partir del que anem tractant a la taula anem enllaçant els temes que teníem, sí. Tot i que anem movent l'ordre. Abans has comentat que a Andalusia, sobretot, la mà d'obra al camp és d'origen africà.
Sí, i és un lloc on hi ha més parats.
Correcte.
Perquè quan han fet 27, em sembla que són ara peonades teòriques, diuen que ja han fet el cupo i que ja no han de...
Què són peonades teòriques?
Sí, els dies que realment has treballat o que t'han signat que has treballat, perquè a més ja que ha estat a picaresca, jo recordo que vaig estar al Valle del Jerte amb les cooperatives allà, que teníem contacte, i van dir, és dramàtic, diu, ara nosaltres ja contractem gent de fora, perquè els d'aquí, quan el dia que arriben les peonades teòriques, et deixen els ciders plens de cideres i se'n van perquè diuen que ells ja han comprat el cupo, i se'n van, i no fan ni pagant-los més, vull dir, volen treballar. Aquí també és un altre tema doncs, que s'hauria de vigilar, és a dir, un atur perquè realment doncs, no hi ha feina, no hi ha possibilitats de trobar, però gent que sap fer la feina, que són d'allà, que a més bé són experts amb els olivos i amb les cireres i amb la vinya, doncs no, quan han fet les peonades teòriques, doncs pleguen i ja està. I fins i tot van fer una enquesta a l'Estat, s'ha conèixer d'això, i amb alguns hi van dir, ¿y usted dónde trabaja? Diu, yo trabajo en el paro. O sigui, el paro ja és com un lloc, treball, és a dir, que ja està.
No hauria de ser un sou, però jo crec que, no sé si estaràs d'acord amb mi, un dels problemes que també erradica això és amb els empresaris. O sigui, sí que és cert que els d'aquí no volen fer la feina, vale, perquè aixecar a les 5 del matí i anar a collir en ple dia i a l'estiu, etc, etc, és una feina molt dura, vale, que només ho volen fer els immigrants, però clar, els hi paguen molt menys, vale, però després han de viure en comunes durant 2 mesos, durant el temps de collir de la pera, de la poma, etc, etc, o préssec, perquè no tenen un lloc on viure. I cada any, al mes de juny, surten, diguem, tots aquestes persones que reivindiquen les condicions de vida, les condicions de dormir, on els tenen
a això. Això passa a Lleida, però esclar, ara ja han habilitat els pavellons, han habilitat molts llocs, i Lleida ho han arreglat bastant bé. Tenen un problema addicional, que em comentava un d'una cooperativa d'allà, que ara, com que els tracta tan bé, doncs no ve només el que ve a recollir la fruita, sinó que porta la família. Llavors, el que realment està... Això, el problema és aquest, que des del punt de vista humà i personal, doncs hem de mirar tractar molt bé la gent, però després doncs, hi ha la picaresca i s'ha de mantenir aquest equilibri, no és sempre fàcil.
Al camp hi treballa sobretot gent d'origen africà o els llatins també van al camp?
No hi anàvem, és a dir, aquí tots recordem que no fa molts anys la gent anava a la brema doncs, a França i anava a segar, els segadors doncs, també travessaven la frontera i anaven a segar a França, anaven tot això, i que doncs, els gallegos doncs, emigraven a Alemanya, però masses doncs, com ara poden venir doncs, els senegalesos, és a dir, que no fa tants temps que Espanya exportava gent doncs, a Punta Pala i que l'economia doncs, de Galícia o d'Espanya es va refer bàsicament pels calés que enviaven els emigrants. És a dir,
això... Sí, sí. Tot això ve perquè el govern està estimant la reforma que facilitarà la residència i el permís de treball a desenes de milers d'estrangers. Això ho ha avançat el diari El País, diu que l'últim borrador del nou reglament d'estrangeria redueix el temps i fomenta que els immigrants puguin treballar. La norma obre una via de regularització transitòria als que se'ls va denegar aquest permís d'asil ara fa un temps. Com ho veus?
Bueno, jo ho veig bé, no? Jo crec que ja era hora que en l'agenda política d'aquest país i dels països occidentals en general, doncs la immigració fos un tema que es comencés a parlar, perquè portem molts anys que tothom s'ho mirava de resquitlló i ningú feia gaire res, no? Per tant, posant-s'hi a regular tot això, crec que està bé. Regular-ho aquí, però també unificar criteris a nivell de la Unió Europea, perquè al final la immigració és un munt de gent que es mouen a diferents països en funció del tracte que els hi dones, no? D'alguna manera, i per tant jo crec que seria interessant que Europa haguessin criteris unificats, que això serà molt complicat. Vull dir, potser hauria estat més fàcil enrere, però esclar, tenim a la Unió Europea governs d'ultradreta que serà molt més complicat doncs, arribar a acords en aquest sentit, però bueno, jo crec que s'hauria d'intentar. Jo penso que hi havia coses que s'havien de solucionar, sí o sí, vull dir, teníem immigrants que arribaven al país i que per temes burocràtics no se'ls donava el permís de treball fins al cap de 2 o 3 anys d'haver arribat, això ja veus que genera unes dificultats en el país tant de seguretat com d'acolliment, com d'ajudes, etc etc. No? La gent ha de poder arribar aquí, ha de poder tenir feina i, per tant, incorporar-se. És evident que la immigració la necessitem, no? Ara ho deia en Josep Maria, no? Vull dir que ja, la gent d'aquí determinades feines ja no els fa, no? I, per tant, necessitem immigració ordenada i regulada. I, per tant, una mesura d'aquest tipus jo crec que és important.
Aquí està el tema de regulació. O sigui, tu vas als Estats Units, Alemanya, etc etc, i tu, per anar allà, necessites un visat de treball, un visat de turista, un visat d'estudiant. Clar, si tu obres la porta a tothom i no dones, nacionalitat al cap de 3 anys, clar, aquesta gent què fa durant 3 anys aquí? Si no rep cap diner, doncs per tant, o roba per poder menjar, etc etc. Per tant, si aquesta persona que arriba aquí, aquesta família, no? Arriba aquí, se li dona el permís, diguem la nacionalitat, pot treballar, perquè clar, aquesta és l'altra, com que no té el permís de treball, el permís de residència no pot treballar, per tant això és una roda. Després a la persona que li ha de llogar el pis li diu no, com que tu ets immigrant no tens papers, no tens treball, no te'l llogo. Això és una roda que s'ha fet molt gran. Per tant, tu arribes aquí, arribes amb feina, amb un contracte, i tu has de poder llogar el pis amb les mateixes condicions que una persona que ha nascut aquí. Per tant, en aquest sentit, baixaria molt els problemes, la problemàtica, diguem, entre els d'aquí, diguem, i els que arriben perquè el seu país, per les condicions que siguin, han hagut de fugir.
Segons informava El País, es reduiran els plaços per accedir als permisos de residència i treball, es faran renovacions de major durada, s'eliminaran requisits i es facilitarà de forma generalitzada la incorporació al mercat laboral. Encara que tot estigui subjecte a canvis, diversos col·lectius es veuran especialment beneficiats per les noves normes, entre els quals els estudiants, els treballadors que busquen feina, les famílies i desenes de milers de sol·licitants d'asil que en els últims anys han quedat sense empara.
Bé, jo crec que això doncs, arriba tard, i es vol que arribi ara, però que arriba tard. El que és escandalós és que hi hagi moltíssima gent aquí, que això, el que deia Jordi, doncs és el peix que es mossega la cua, no poden treballar perquè no tenen permís de residència i no tenen doncs, permís de residència perquè no tenen treball. Però què passa? Que en el temps doncs, hi ha molta gent que treballa, però treballa amb l'economia submergida i a sobre doncs, no cotitza la Seguretat Social. Sí. L'altre dia vaig veure la representant dels geriàtrics, la Natal Cinta, que deia que hi havia molt, o sigui, falta de gent doncs, pels geriàtrics, que falta personal, que alguns treballen irregularment, però que a més ells necessiten això, vull dir que gent que els puguin contractar i que puguin doncs, cotitzar a la Seguretat Social i que tinguin doncs, una jubilació d'un altre dia. És més, i fins i tot hi ha gent que ja, pel temps que està aquí, pot tenir el permís de treball, però que no el demana perquè així d'aquesta manera no perd les ajudes doncs, que tenen. Clar, això, doncs,
però això els obliga a treballar a la clandestinitat, diguem-ne.
Sí, sí, sí. Clar, llavors vol dir que hi ha molta gent, que sobretot el tema de domèstics i la gent que o sigui, fan les feines de la llar i les que cuiden doncs, gent gran. Aquestes doncs, no estan donades d'alta, no estan en certa manera irregulars i les que podrien regularitzar no ho volen perquè hi ha alguna gent, conec, que ho han volgut fer, no diu perquè perdria l'ajuda. O sigui que d'alguna manera, i a més aquest col·lectiu, doncs, que sobretot els que acompanya gent gran, gent de 80 i 90 anys, que sí. En 90 anys han d'aprendre a parlar en castellà perquè doncs, la noia que els acompanya doncs, és castellana, només parla en castellà, com a mínim s'hauria de fer un cert per tot, es necessita un carnet, es necessita una preparació i per això doncs, que és molt delicat l'última etapa de la vida, que no pugui cuidar algú que mínimament hi puguis entendre i que tingui una situació regularitzada.
Senyors, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps.
S'ha fet curt,
eh? Sí, és que avui hem tractat molts temes, eh?
Sí.
Avui no em renyareu, eh?
Perquè... No, avui has avançat molt.
Avui he fet deures, jo, eh?
Molt bé.
I els que hem deixat sobre la taula.
Com? Sí, perquè en teníem un d'interessant, que el guardarem per demà, que són les famoses pagues que reben els expresidents de la Generalitat.
És un tema interessant.
I de l'Estat.
I de l'Estat, sí.
Fem aquest carques d'en González i de l'Aznar.
Tots cobren, eh?
Sí. Hauria d'anar una mica en funció amb l'edat i les possibilitats. Vull dir, tot el que ve del sector públic que té excedència, que pot retornar al lloc d'això, hauria de tenir un percentatge, però no un percentatge tan alt de 80%.
Deixem el tema per demà.
Per demà.
Sí.
Josep Maria Ginebreda, Jordi Rubio, gràcies.
Gràcies.
Jaume Mir, gràcies.
Encantat.
També. I tornem demà aquí, des de Ràdio Olot i d'Olot Televisió, per analitzar l'actualitat de la jornada. Per cert, ens recordeu que tenim un número de WhatsApp 682-900-600 i no oblideu entrar als perfils de Ràdio Olot i Olot Televisió a Instagram. Allà teniu la possibilitat de votar els candidats a representar la Garrotxa a l'Ope Fest. Ja sabeu que en tenim 4 i que el nivell és molt alt. Ahir vàrem estrenar el programa amb bons resultats d'audiència. Demà coneixerem el primer dels 4 finalistes, de manera que no us ho perdeu. Gràcies per seguir-nos. Que passeu un bon dia.